Comencem ara l'últim consultori de telèfons mòbils de la temporada. Aquestes són les línies que teniu a la vostra disposició.
Contacta amb nosaltres per Twitter, Facebook o Instagram. Som Pop-Up Cat Radio. O truca'ns al 93 201 7474.
En Marc Corredera, ja ho saps, és el nostre expert en gadgets i mòbils. Pots veure les seves reviews o anàlisis a través de marccorredera.com. Marc, què tal? Hola, com estàs?
Hola, bon dia o bona tarda.
Bé, ja has pogut sortir a fer fotos fora de casa, la teva gran passió, no?
Sí, sí, és la meva gran passió a nivell personal i a nivell professional. Si no se surt de casa, estàs molt limitat amb lluminositat, amb textures, amb colors. Va ser bastant dur el confinament en aquest sentit.
Bé, mentre esperem les vostres consultes sobre mòbils, esteu entre dos mòbils i no sabeu quin escollir, us falla alguna cosa i voleu preguntar si és millor canviar la cosa o canviar-te de mòbil directament, quin és el millor mòbil, qualitat-preu per fer bones fotos, quin és el que té més bateria del mercat. Bé, doncs us posem això al Marc, un expert a la vostra disposició, fem servei públic, i mentre esperem les vostres consultes, anem a les últimes notícies amb telefonia mòbil. Dues notícies que vull comentar amb el Marc Corredera relacionades amb Apple. I'm always walking to the same old place. Just in case I see your face. Marc, hi ha molta rumorologia, hi ha moltes coses relacionades amb el llançament de l'iPhone 12 que s'ha endarrerit per la pandèmia, que pot ser a la tardor. Bé, què se'n pots dir d'això?
Bueno, en principi s'hauria d'estrenar al setembre, no? Com sol passar amb els telèfons d'Apple, que se solen anunciar abans del començament de l'últim trimestre de l'any. I de l'últim dispositiu se n'ha parlat bastant, i molts rumors.
Hi ha molt de rum-rum, perquè, clar, hi ha una informació que apunta que no incorporarà dues coses l'iPhone 12.
Sí, bàsiques.
Què no tindrà?
Sí. Doncs diuen les males llengües que no portarà carregador, que és bastant, crec, important avui dia. Sí, sí, sí. I no només és un tema de preu, sinó perquè... Pensa que tu quan compres un telèfon el que vols és, el primer de tot, carregar-lo. Imagina't que tu no tens un carregador compatible amb un iPhone perquè no has tingut mai un iPhone, o que el teu carregador, després d'un any o dos anys d'ús, ja estigui una mica malmès. Llavors, jo crec que és una mica un risc utilitzar un carregador reciclat per un altre telèfon.
Clar, ni tampoc auriculars?
No, bueno, això és una part que aquí no importa tant, perquè al final cadascú té els seus auriculars, més bons inclús que els que es posen a les caixes. A mi és una cosa que podria prescindir, però del carregador em sembla que és una cosa que no.
Però tu dius, no és per preu a nivell d'usuari, però és que això ho fan perquè hagis de comprar dues coses, perquè, per exemple, els complements d'Apple són caríssims.
Sí, no. A més, l'any passat es va incloure un carregador ràpid, em sembla que eren 18 watts, si no recordo malament, i en comptes de pujar de potència, el que es fa és directament treure el carregador, el que és una llàstima. De cara a l'usuari, crec que no és just.
Clar, sembla com una broma, però no sé si, perquè hi ha algunes persones, els que són molt pro-Apple i blogs i tal, el que diuen és que el que volen apostar és perquè tot estigui sense fils, no? Per la tecnologia sense fils. No sé.
Ja. Yeah. Mira, jo et soc sincer, jo tinc telèfons d'ús personal que tenen càrrega sense fils i jo no l'utilitzo encara, perquè no és suficientment potent i perquè al final l'endolles a la corrent i ja està. I és, el carregues molts telèfons en menys d'una hora.
Bé, no sé si ho fa Android, això és un tema que jo et volia preguntar, perquè l'altre dia es va parlar de les novetats de privadesa a Apple i el nou sistema operatiu iOS 14. Clar, trobo que està bé això, que t'avisa si et descarregues una aplicació que fa servir el micro, per exemple, no? Hi ha com una alerta. Això, no ho sé.
Tu no recordes... Jo és que ho estava pensant, arrel de preparar aquest programa, i és que jo recordo que abans, Android, quan tu descarregaves una aplicació, et sortia una finestra abans que et deia tots aquells permisos que anaven associats a aquesta aplicació. Però ara, les versions més recents d'Android no porten aquest avís. Si és veritat que després...
Sí, és veritat, raó. Mm-hmm.
Oi que sí, ho recordes?
Sí,
que et sortia la finestra tan negra i et deia...
Sí.
Clar, que ara vingui Apple i digui, bueno, doncs et puc deixar escollir o no, perquè hi ha moltes aplicacions que o li dones permís a tot o directament no, o no s'arrenca o no es descarrega. Amb la qual cosa, jo fins a aquest punt no sé si és un tema més aviat informatiu que prohibitiu, perquè si l'aplicació la vols utilitzar sí o sí, que et digui, utilitza el micròfon, saps?
De fet, és que això és una informació, però que si no dius que sí, ja no te la pots descarregar, perquè, clar, vull dir, aquella...
Clar.
Les aplicacions, algunes han de fer servir, però està bé que t'ho digui, perquè algunes potser el micròfon no és imprescindible i per defecte, doncs et demana el permís, no?
Però després fàcilment te'n vas a les opcions del sistema d'iOS i per cada aplicació pots desactivar cadascuna de les coses. Per exemple, el micro en el cas de Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Va, podeu fer les vostres preguntes, si voleu, al 93-201-7474. Anem a altres telèfons. Una de safari, un aquari de cototo. Marco Rellera ens volia parlar del Huawei P40 Pro Plus. Què té de destacat aquest telèfon?
A veure, el més destacable d'aquest telèfon és el zoom, que pots fer un zoom òptic de 10 augments. És, diguem, un zoom de 10 augments. És a dir, pots apropar-te a un lloc que estigui molt, molt llunyà amb una molt bona qualitat d'imatge. I es nota,
és el primer telèfon de tants augments, que és el que en té més al mercat, o què? Sí.
Efectivament, jo no recordo ningú telèfon que en tingui un zoom òptic de 10 augments. Híbrid, sí que...
Exemples de per què serveix això, que tu, que fas tantes fotos, per algun exemple?
Jo, per exemple, que m'agrada anar per la muntanya i observar el que és les muntanyes de davant o els pobles que hi ha davant del meu, un zoom òptic de 10 augments em permetria tenir una foto del poble que tinc davant amb molt bona qualitat. O, per exemple, si vols observar ocells o animals que estiguin per allà a prop. Seria un dels usos que jo em faria.
I d'una molt bona qualitat.
Sí, i es nota, eh? Jo ho he comparat amb el Galaxy S20 Plus, l'S20 Ultra, perdona, i es nota molt la qualitat d'imatge en un zoom de 10 augments híbrid, en el cas de Samsung, i òptic, en el cas de Huawei.
Tu sempre dius que triar un mòbil de gamma alta no sempre és fàcil. Has fet una comparativa entre el Samsung Galaxy S20 Plus i el Huawei P40 Pro. Qui guanya aquesta comparativa?
A veure, guanyar depèn de la persona que vulgui comprar el telèfon, perquè no tots utilitzem el telèfon de la mateixa manera. Si tu vols utilitzar el telèfon per reproduir continguts multimèdia amb altaveus, per jugar... Jo crec que el telèfon de Samsung és una millor opció. Si tu el que vols és més un tema fotogràfic, crec que el telèfon de Huawei és per mi millor opció. Dóna més versatilitat a les càmeres, etc.
Clar, és que quan t'has de comprar un mòbil, hi ha mòbils que vas allà i et diuen que fa de tot, no? Però és el que seria més pràctic i més útil és saber per què el fa servir, no? I quin és el mòbil que té allò millor, no? També has analitzat recentment un altre mòbil de gamma alta, que és l'Oppo Find X2 Pro. Quina valoració en fas?
Doncs mira, jo si tinc que escollir entre el S20 Ultra i el telèfon de Huawei, el P40 Pro Plus... Per qualitat-preu, el que s'ajusta més és el telèfon d'Oppo. Crec que és el més complet de tots ells, sense tenir un preu massa elevat, tot i que costa 1.200 euros. Però crec que és el més complet a nivell de memòria, a nivell de càmeres, càrrega de 65 watts, que és una passada, i a nivell multimèdia també dona molt bones sensacions. Crec que és el telèfon més complet que et pots comprar per uns 1.200 euros.
Clar, a mi m'ha sorprès que Oppo arribés amb un telèfon tan car, no? Perquè jo m'imaginava que Oppo aterraria a l'estat espanyol a Catalunya amb, no sé, amb uns preus més moderats, no?
Sí, a veure, té telèfons de preus més moderats, de la sèrie A, si no recordo malament, i també hi ha els Reno, que costen al voltant d'uns 500 euros, però sí que fa un parell d'anys va llançar la primera versió del Find, i aquest costava 1.000 euros i la versió Lamborghini uns 1.500 euros, així que no és nou que costi tant.
És una de les marques del Futbol Club Barcelona. Hi ha un telèfon que ha estat tunejat del Barça també, no, Oppo?
Sí, ve a ser el mateix però amb els colors de blaugrana i de...
Sí, els agrada molt el tornassol, els d'Oppo, he vist.
Sí.
Anem a les novetats en gadgets, altaveus, auriculars, una carcassa molt especial i un projector portàtil. Tot això, diríem que fa estiu. Posem-li música d'estiu, va. Els gadgets gadgets del pop-up, ens portes virtualment uns altaveus. Quins són? Dius que seran els altaveus de l'estiu. Quins són?
Bueno, seran dels altaveus que pots considerar per l'estiu. Són de LG i n'hi ha, diguem, tres formats amb tres tipus de preus, fins a 199 euros i el mínim són 60 euros. I estan bé perquè el so està tunejat per Meridian, que és una companyia que té molt bona reputació quant a àudio. I jo aquests dies els està provant, bueno, porto tres setmanes ja provant-los, i la veritat sonen molt, molt bé. A més, tenen un toc de color, els PL7 i PL5, i està molt bé, són molt recomanables.
Ara he mirat, és com un violeta, no?, el color, és com un lilós, no?
Sí, té un to violeta, blau, i després pots fer un tornassolat i pot canviar de colors de forma alterna.
És evident que ho estem fent servir, això. És a dir, tenir la música amb el mòbil, amb Spotify o amb el que sigui, i tenir amb Bluetooth, connectar-te amb Bluetooth a uns altaveus, no? Sí. Perquè, clar, va arribar un moment que teníem tantes coses al nostre voltant que no sabíem com organitzar-nos, i crec que això és el que està triomfant més, no?
Sí, no, a veure, jo crec que lo important dels altaveus Bluetooth d'avui dia, en comptes de connectar-los a una minicadena i de més, al telèfon, és que et dona l'opció de moure'l, de portar-lo aquí i allà, d'anar cap de setmana i tenir-lo al cotxe, per exemple. Jo els utilitzo el cotxe, inclús, i crec que és la millor opció. Si és una bona compra i que té un so adequat i tal, crec que és un dels dispositius que no pot faltar a casa.
Uh-huh. I més a més ara això amb aquests LEDs, que ja és el que ens agrada, que gent que de llum. Bé, escolta, Marc, quins auriculars estàs fent servir o has descobert últimament? Perquè hem tingut aquí una llarga discussió a les xarxes pop-up si els auriculars han de ser amb fils o sense fils. Ens ho va demanar un oient que ho preguntéssim. Va guanyar el amb fils. Quina és la teva aposta?
Sí. A veure, jo fa molt que no utilitzo uns auriculars amb fils. Només els utilitzava quan anava amb avió, que utilitzava el cable. Però avui dia, que no hi ha el jack d'auriculars dedicat i que ara tens que anar amb un adaptador i tal, doncs jo utilitzo normalment sempre Bluetooth. A més, quan estàs al carrer o estàs inclús a casa, el no tenir el cable per allà pel mig i tal, et fa que sigui molt més còmode utilitzar el telèfon i que no se't caigui per un mala sort. Mm-hmm.
El teu canal de YouTube, he vist que fas un unboxing en un minut dels HyperX Cloud Mix. Són uns auriculars de gaming, no?
Sí, són uns auriculars d'una marca de gaming que estan enfocats precisament doncs, a la gent que juga doncs, amb el PlayStation, amb el PC o inclús amb el telèfon. I el bo que té és que té un micròfon adaptable que es pot apropar més o menys dels teus llavis. Són molt còmodes d'utilitzar i la qualitat de so també és un plus en el cas de voler utilitzar els auriculars per també escoltar música, que és important.
Avui volies també compartir amb l'audiència del pop-up, amb la gent pop-up, una recomanació. Has analitzat una proposta que es diu, no sé, és que no sé què és això, TP-Inc Deco P9. Què és això?
És que veure, no, això és...
amb tants noms estranys aquí. TP-Inc
Normalment,
Deco P9.
Això és un tema per la connectivitat a casa. Jo, clar, jo tinc el router a casa, a l'altra punta de la casa, llavors necessito una bona velocitat de transferència, llavors necessito un dispositiu que em porti internet des d'una punta de la casa fins al menjador. Llavors, per no perdre la velocitat en la càrrega i descàrrega de documents, etc., vaig preguntar a TP-Link si em podia enviar aquests Deco, i la veritat és que van molt, molt bé. És molt fiable la connexió, i a més, si tens una casa gran, el tenir tecnologia que el que fa és compartir internet a través de la xarxa elèctrica, doncs no tens problemes de cobertura.
Sí, l'altre dia vam parlar amb un especialista i ens deia això, que a través de l'electricitat hi ha de moltes maneres, però alguns funcionen, d'altres no tant, i que s'ha de mirar que funcionin bé. Veig que, bé, no és baratet, no?, perquè el pack de 2 val 185 euros i el pack de 3, 229 euros, no?
Sí. A veure, jo crec que amb un pack de 2 n'hi ha prou si el tens molt localitzat a l'ús del dispositiu. Jo n'utilitzo normalment 2, només. Però, clar, si tens una casa gran, lo important és utilitzar-ne 3. En tot cas, deixa'm que et recomani també una altra marca que utilitza aquesta tecnologia d'internet per la xarxa elèctrica, que es diu Devolo. que és la marca que jo havia estat utilitzant fins a rebre aquest Zeppelin. I també és molt... Va molt
també
bé.
També funcionen. Sí, perquè és veritat, sí, a vegades compres alguna cosa... Sí. Jo he tingut diverses experiències fins que no he localitzat un que em vagi bé, que realment falla bastant, i és molt emprenyador, quan vols wifi i ara torna a desendollar i torna a endollar. És bastant...
Doncs jo porto amb els de Devolo 3 anys treballant amb aquests productes de Devolo, i amb aquests de Zeppelin porto un mes i escaig, més o menys, i no m'ha fallat en cap moment. Molt content, la veritat.
Bé, Marco Redera, avui també ens vols parlar de l'ús de la carcassa al mòbil, perquè, a veure, ara vas a comprar-te un telèfon mòbil en grans magatzems i t'estan 20 minuts escalfant el cap que et facis una assegurança. Sí. O sigui, que suposo que deuen anar a comissió per l'assegurança, però és que dius, val, prou, al final sí que em caurà dels nervis que tindré pensant en tu cada dia amb el mòbil si no faig assegurança. Què passa amb això? Què ens recomanes tu?
Jo no he agafat mai d'assegurança. Jo sóc molt cuidadós i no em sol passar res. Però se'm va caure l'S20 Plus, l'S20 Ultra, em sembla que t'ho vaig comentar, i es va esquerdar la pantalla, el vidre de la pantalla. Tot i que el telèfon segueix funcionant molt bé. La reparació d'això són 250 euros. Llavors, què passava? Que jo no portava carcassa. Si hagués portat la carcassa, no s'hauria esquerdat el vidre de la manera que va caure el telèfon. Amb la qual cosa, comparar o tenir un seguro depèn ja molt de si ets una persona que porta el telèfon de qualsevol manera, que el deixa en qualsevol lloc, que és molt patosa. Si ets una persona que porta el telèfon on l'ha de portar i de més, amb una carcassa crec que n'hi haurà prou.
I sense protector euros. O protector de pantalla sí?
Protector de pantalla tampoc em porto. Mai. No se'm sol caure el telèfon. Llavors, pots tenir mala sort un dia.
Ara m'agradaria que et caigués els pròxims minuts. Això
tu
no
es pot
dir, perquè és un accident, això pot ser un accident.
Sí,
escolta-me, perquè jo l'altre dia vaig descobrir, que ho vaig trobar molt gustós, que bé, vaig comprar un mòbil i em van fer en la mateixa botiga un protector de pantalla al moment, amb una mena d'impressora, amb un líquid, i ho van posar allà. O sigui, ha quedat tan enganxat... En aquest cas era Oppo, però ha quedat tan enganxat que quasi no es veu. No, o sigui, que hi ha protector de pantalla. Una cosa que jo crec que hi ha evolucionat molt aquest tema dels protectors, però ho van fer allà a mida. Una cosa preciosa.
Carai, jo és que els protectors de pantalla, sincerament, no m'agraden perquè precisament van tan enganxats a la pantalla que el dia que el vols substituir perquè està molt ratllat o el que sigui, jo no sé si allí et pots carregar la pantalla o la pots fer...
Clar.
No, tens que pensar-ho també, això.
Ai, és veritat, jo tan emocionada ja tot tan ben enganxat. Escolta, no tots els invents i gadgets que surten al mercat compensen-se. Ens ha cridat l'atenció un dispositiu que has analitzat, el Nebula Apollo Dunker, un projector portàtil, què?
Sí, tenia molt bona pinta, sincerament. La idea em va agradar moltíssim. El preu vaig dir, és alt, però donem-li una oportunitat. Llavors el vaig provar... I és maco, té molta potència en els altaveus integrats, que és molt important, però a la que tu poses una pantalla d'unes 50 polzades, més o menys, la definició d'imatge ja no és la que ha de ser. Llavors, la vista al final s'acaba cansant i no... No. Pel preu que venen al producte, li falta...
400, no? 400 euros val això.
Sí. Li falta definició d'imatge, no pots tenir una cosa que sigui menys d'una resolució HD, que és el cas... I l'altre és que els controls tàctils del propi dispositiu funcionen com volen. Llavors...
De projectors portàtils hi ha hagut molts al llarg de la nostra vida. Sempre hem tingut un projector de diapositives, per exemple. Va, anem al moment retro amb Marco Redera. M'agradaria també agrair en aquest moment retro gràcies a tots els que ens vau enviar els vostres reproductors musicals. Gran triomf a Instagram del Come Discos de la Sílvia Creus. No sé si en tenies tu de Come Discos, però el seu va triomfar molt, aquest vermell, que anàvem jo anava amb el disc d'Enrique Ana, en aquest cas. Tu tenies Come Discos o què, Marc?
No
vas tenir. Què fort? No saps el que és? Oh, ets
un Come Discos?
Sí, era com un aparell i agafaves el disc de vinil i el posaves a dins, com si fos una bossa, i et sonava.
No.
Oi, això era molt bo. Has d'anar al nostre Instagram.
Que fort!
Escolta, sí, això és brutal. Encara que no siguis de manera presencial, ens has triat un dispositiu retro. Què és i quina és la seva història? A veure si ens el pots descriure.
Bueno, no té molta història. És la rèplica...
Història.
Bueno, sí. És la rèplica de la Sega Mega Drive.
Ah!
És... Sí. És molt maca. A més, m'agrada molt aquest tipus de reedicions de productes vintage perquè... Estèticament són clavats als productes originals, però són més petits i, a més, doncs venen amb la seva connexió HDMI perquè la puguis connectar a la teva televisió de casa. I llavors, doncs...
Bé.
Sí, i aquest el vaig veure no fa gaire, per Amazon estava i tal. Em van preguntar un noi pel canal de YouTube, escolta, portaràs aquesta consola? I clar, m'ho va preguntar, vaig anar a Amazon i al final vaig aixecar com...
O sigui, una mini consola de Sega per comemorar un clàssic, és a dir, que no és que hagis recuperat o comprat en plan de segona mà, sinó que és una novetat del mercat. Sembla que això s'estila bastant, no? És una nova tendència, no?
Sí, sí. Hi ha moltes... Jo, per exemple, també tinc la de Nintendo, la consola mítica, la NES, la Entertainment System, i aquesta és la segona que tinc. Segur que caurà alguna més en els pròxims mesos. Seguríssim. Però aquesta m'agrada molt. De fet, la recomano. Si algú està escoltant i està pensant en comprar la Sega Mega Drive Mini, a mi m'agrada molt.
Doncs va, és una bona recomanació. Sabeu que és la sinceritat al Marc. Si una cosa no li agrada, ho diu directament. I si li agrada... Escolta, Marc, no sé si tens ganes d'estiu, tens ganes de... No sé, de...
Tinc ganes d'estiu... Tinc ganes d'estiu, però no tinc moltes ganes de viatjar amb transport públic. El que faré és agafar el cotxe, anar-me'n al poble i estar en un lloc així més controlat i més
quan responsable. Quan dius el poble, quin poble és? És a Catalunya, és a fora o a altres llocs de l'estat?
És a Catalunya, a Sort.
Ah,
al poble de la loteria.
Que bé, a Sort. Mira, a Sort està arribant la fibra òptica, eh? Estan allà treballant perquè hi arribi la fibra òptica. A veure si t'aniràs a viure a Sort.
Això és important, eh? Escolta, em podria canviar de domicili.
Escolta, Marc, que tinguis un molt bon estiu. Et faig la consulta de dos quarts. Avui estem preguntant, no sé si ets home de tenir animals domèstics. Tens animals domèstics o n'has tingut?
No, no he tingut mai animal domèstic vivint amb mi, però als estius sí que estava rodejat, diguem, d'animals, de gossets i de vaquetes i tal.
Escolta, ho dic perquè l'altre dia va tenir un disgust la Sílvia Creus, que va perdre dos dels seus... Ara no sé, sí, periquitos? Sí. Ara dirà, són canaris. És que ara no me'n recordo, ara ens ho dirà la Creus. Que els marujitos en va perdre i no els ha pogut recuperar. I per tant, avui us preguntem, has perdut algun animal de companyia? En el teu cas seria que no, no?
No, en el meu cas no, mai.